Trobada amb la ciència, un programa produït des de Ràdio Banyeres per a la xarxa de comunicació local amb Lourdes Meronyo.
Benvinguts a Trobada amb la ciència, un programa que pretén apropar als nostres oients tots aquests temes relacionats amb els més diversos àmbits de la ciència, com ara la física, l'astronomia, la cosmologia, personatges d'interès, entre d'altres assumptes. D'una manera que intentarem fer-la senzilla i amena perquè tothom que tingui curiositat s'enganxi a aquesta trobada, on durant 30 minuts us anirem explicant setmana rere setmana. Aquest programa és produït i realitzat per Ràdio Banyeres per totes les emissores de la xarxa de comunicació local i presentat per aquesta que us parla, Lourdes Meronyo. A continuació parlarem del temple dedicat al coneixement en l'antiguitat, la Gran Biblioteca d'Alexandria. Tractarem de com els grecs van fundar aquesta biblioteca entenent la importància de la recopilació de tot el coneixement, de les grans obres que contenia i els autors, acabant amb la destrucció d'aquest temple del saber, l'antiga Biblioteca d'Alexandria, tot el saber del món antic. La Biblioteca Reial d'Alexandria o Antiga Biblioteca d'Alexandria va ser en la seva època la més gran del món. Situada a la ciutat egípcia d'Alexandria, s'estima que va ser fundada al començament del segle III abans de Crist per Ptolomeu I Soter i ampliada pel seu fill Ptolomeu II Filadelf, arribant a albergar fins a 900.000 manuscrits. La Gran Biblioteca d'Alexandria, anomenada així per distingir-la de la petita o biblioteca filla del Serapeu, va ser fundada pels primers Ptolomeus amb el propòsit d'ajudar al manteniment de la civilització grega dintre de la molt conservadora civilització egípcia que envoltava Alexandria. Aquest santuari acollia un petit zoològic, jardins, una gran sala per a reunions i fins i tot un laboratori. Les sales que es van dedicar a la biblioteca van acabar sent les més importants de tota la institució, que va ser coneguda en el món intel·lectual de l'antiguitat al ser l'única. Durant segles, els Ptolomeus van recolzar i van conservar la biblioteca que, des dels seus començaments, va mantenir un ambient d'estudi i de treball. Van dedicar molts recursos a l'adquisició de llibres amb obres de Grècia, Pèrsia, Índia, Palestina, Àfrica i d'altres cultures, encara que predominava la literatura grega i hel·lenística. La biblioteca del museu constava de 10 estades dedicades a la investigació, cadascuna d'elles dedicada a una disciplina diferent. Un gran nombre de poetes i filòsofs, que van arribar a ser més de 100 en els seus millors anys, s'ocupaven del seu manteniment amb una dedicació total. En realitat, es considerava l'edifici del museu com un veritable temple dedicat al saber. Des del principi, la biblioteca va ser un apartat al servei del museu, però més tard, quan aquesta entitat va adquirir gran importància i volum, hi va haver necessitat de crear un annex proper. Es creu que aquesta segona biblioteca, la Biblioteca Filla, va ser fundada per Ptolomeu III a Vergetes i es va establir al turó del barri de Racotis, avui anomenada Carmuts, en un lloc d'Alexandria més allunyat del mar, concretament en l'antic temple erigit dels primers Ptolomeus, el déu Serapis, cridat el Serapeu, considerat com un dels edificis més bonics de l'antiguitat. En l'època de l'Imperi Romà, els emperadors la van protegir i van modernitzar en gran mesura, incorporant fins i tot calefacció central mitjançant canonades per tal de mantenir els llibres secs en els seus dipòsits subterranis. Des del segle XIX, els erudits s'han intentat comprendre l'organització i estructura de la biblioteca i s'han debatut molt sobre el seu final. El coneixement de com funcionava la biblioteca, com van treballar els seus savis, el nombre exacte de les obres i volums que contenia i fins i tot la seva mateixa ubicació original estan basades en poques dades soltes i molt fragmentades. En l'actualitat, els investigadors i historiadors que aborden aquesta part de la nostra història han insistit que s'ha format una utopia retrospectiva al voltant de la Biblioteca d'Alexandria. No hi ha dubte que la biblioteca va existir, però amb prou feines hi ha certeses concretes. S'han fet centenars d'afirmacions contradictòries, dubtoses o simplement falses, realitzant suposicions a partir de molt poques dades que, la majoria de les vegades, són res més que aproximacions. La diversitat geogràfica dels erudits mostra que l'antiga Biblioteca d'Alexandria era, de fet, un gran centre d'investigació i aprenentatge. En l'any 2004, un equip egipci d'arqueòlegs va trobar el que sembla ser una part de la biblioteca mentre excavava en el Brukion. Els arqueòlegs van descobrir 13 sales de conferències, cadascuna amb un podi central. Hai Hawass, el president del Consell Suprem d'Antiguitats d'Egipte, calcula que a les sales excavades s'hauria pogut acollir uns 5.000 estudiants, la qual cosa indica que era una institució molt gran per a la seva època. Ptolomeu II va encarregar a Cenòdot d'Efes i ajudat pel poeta Calímac la tasca de catalogació de tots els volums i llibres. Cenòdot va ser el primer bibliotecari d'Alexandria i en aquests anys les obres catalogades van arribar al 500.000. El resultat de la seva tasca va ser el Pinacas, primer catàleg temàtic de la història. Unes es presentaven en rotllos de papí o pergamí, que és el que es deia com a volums, i d'altres en fulles tallades que formaven el que es denominava volums. Cadascuna d'aquestes obres podia dividir-se en parts o llibres. Es feien còpies a mà de les obres originals, és a dir, edicions, que eren molt estimades, fins i tot més que les originals per les correccions dutes a terme. Les persones encarregades de l'organització de la biblioteca feien una recerca exhaustiva per totes les cultures i en totes les llengües conegudes i enviaven negociadors que poguessin fer-se en biblioteques senceres, unes vegades per comprar tal qual i d'altres com a préstec per fer còpies. Els grans vaixells que arribaven al famós port d'Alexandria carregats de mercaderies diverses eren inspeccionats tant a la recerca de contraband com de textos. Quan trobaven algun manuscrit, el confiscaven i ho portaven al dipòsit de la biblioteca, on després s'encarregaven de copiar. Un cop feta aquesta tasca, el rotllo era generalment retornat als seus amos. El valor d'aquestes còpies era altíssim i molt estimat. La Biblioteca d'Alexandria va arribar a ser la dipositària de les còpies de tots els llibres del món antic. Allà va ser on realment es va dur a terme per primera vegada l'art de l'edició crítica. Els savis que estudiaven, criticaven i corregien obres es van classificar a si mateixos en dos grups, filòlegs i filòsofs. Els filòlegs estudiaven a fons els textos i la gramàtica. La filologia va arribar a ser una ciència en aquella època i comprenia altres disciplines, com la historiografia i la mitografia. Els filòsofs eren tots els altres, ja que la filosofia abastava les branques del pensament i de la ciència. Física, enginyeria, biologia, medicina, astronomia, geografia, matemàtiques, literatura i el que nosaltres anomenem com filosofia. Entre ells es trobaven personatges tan coneguts com Arquímedes, el més notable científic i matemàtic de l'antiguitat, Euclides, que va desenvolupar-hi la seva geometria, i part de Nicea, que va explicar a tots la trigonometria i va defensar la visió geocèntrica de l'univers. Aristarc, que va defensar tot el contrari, és a dir, el sistema heliocèntric segles abans de Copèrnic. Eratòstenes, que va compondre un mapa bastant acceptat del món conegut. Aeròfil de Calcedònia, un fisiòleg que va constatar la sincronia del pols amb els batecs del cor i va afirmar que la intel·ligència no es troba al cor, sinó al cervell. Apol·loni de Pèrgam, gran matemàtic que va escriure a Alexandria sobre les seccions còniques. Apol·loni de Rodes, autor de les argonàutiques. Heró d'Alexandria, un inventor de caixes d'engranatges i també d'uns aparells moguts per vapor, sent l'autor de l'obra Autòmat, la primera obra coneguda sobre robots. I Galè, qui va escriure bastants obres sobre l'art de la curació i sobre anatomia. Se sap que a la biblioteca es van arribar a dipositar un nombre important de llibres durant tota la seva existència. 200.000 volums en l'època de Ptolomeu I, 400.000 en l'època de Ptolomeu II, 700.000 en l'any 48 abans de Crist i 900.000 quan Marc Antoni va oferir 200 volums a Cleòpatra portats de la biblioteca de Pèrgam. Cadascun d'aquests volums era un manuscrit que podia versar sobre temes diferents. Es creu que hi estaven dipositats tres volums amb el títol d'Història del món, l'autor del qual era un sacerdot babilònic anomenat Berós, on el primer volum narrava des de la creació fins al diluvi universal, període que, segons ell, havia durat 432.000 anys, és a dir, 100 vegades més que en la cronologia de l'Antic Testament. També se sap que allí estaven dipositades més de 100 obres del dramaturg grec Sòfocles, de les quals només han perdurat 7. De les obres que han sobreviscut fins als nostres dies podem destacar l'Odissea i la Ilíada d'Homer, sent un dels primers textos de l'èpica grecollatina i de la literatura occidental. Van ser considerades pels grecs de l'època clàssica com les composicions més importants en la literatura de l'antiga Grècia i van ser utilitzades com a fonaments de la pedagogia grega. Les dues formen part d'una sèrie més àmplia de poemes èpics de diferents autors i extensions denominat cicle troià. No obstant això, dels altres poemes únicament han sobreviscut fragments. Finals del segle XIX es van trobar el jaciment d'Oxirrin que en un petit poble al sud del Caire anomenat Albanasa, milers de papirs que van ser estudiats a fons pels erudits. En alguns d'ells es parlava de la famosa Biblioteca d'Alexandria i es donava una llista de noms de diversos directors o bibliotecaris a partir de l'any de la seva fundació. Alguns d'aquests bibliotecaris van ser Zenòdot, Calímac, Eratòstenes o Aristarc, encara que cal destacar que la fiabilitat de moltes d'aquestes dades s'han posat en dubte en no correspondre a alguns dels personatges esmentats amb la cronologia històrica i que més enllà de l'any 131 abans de Crist, les dates es tornen bastant incertes. Tot el que se sap en l'actualitat sobre la història de l'antiga biblioteca es deu a algunes referències de posteriors escriptors, fins i tot de persones que van arribar a conèixer la pròpia biblioteca, tot i que les referències esmentades només eren al·lusions vanes i no hi ha cap dada fidedigna on es fes una al·lusió directa a comentar o descriure l'edifici o com es desenvolupava la vida en aquesta biblioteca. Algunes de les referències històriques sobre aquesta biblioteca es recullen en escrits del geògraf grec Estrabó, que va viure al segle I i que, pel que sembla, va estar en aquest emblemàtic lloc de l'antiguitat, fent una petita descripció de l'edifici del museu i de la biblioteca. També hi ha constància d'aquest lloc per escrits de l'historiador Marc Aneo Plucano, nebot de Sèneca, qui ens relata l'incendi que es va produir al port d'Alexandria al segle I. Titus Livi també fa referència a aquesta biblioteca, afirmant que era un dels edificis més bonics que ell havia vist, amb moltes sales plenes de prestatges pels llibres i habitacions on només els copistes podien estar, sense que fossin molestats. El biògraf Plutarc, que va viure entre els anys 46 al 125, va viatjar en diverses ocasions a Egipte, on va recollir testimonis de l'incendi ocorregut al port i que després plasmaria en la biografia que va realitzar sobre Juli César com una batalla al mar, no dient res sobre l'incendi de la biblioteca, possiblement per no perjudicar el César. Fins i tot el mateix Juli César, en la seva obra Bellum Civil, va parlar d'aquesta baralla marítima, ometent l'incendi de la biblioteca. Sol afirmar-se que la primera gran destrucció que va sofrir la Biblioteca d'Alexandria va ser la perpetrada pels romans. Egipte patia una guerra civil per la successió del tron i aviat César es va inclinar a favor de la germana del rei, Cleòpatra VII, incitant els egipcis a que els declaressin la guerra. El 9 de novembre de l'any 48 abans de Crist, les tropes egípcies comandades per un general mercenari van assetjar a César en el Palau Reial de la ciutat i van intentar capturar les naus romanes en el port. Enmig dels combats, fletxes incendiàries van ser llançades per ordre de César contra la flota egípcia, reduint-la en derrocs en poques hores. Aquest atac incendiari va poder ser la causa que el foc arribés a la Gran Biblioteca, encara que hi ha dubtes si van arribar a ser realment destruïts els manuscrits, com afirmen algunes fonts clàssiques, aproximadament 400.000, encara que podrien ser 40.000, com indiquen Sèneca o Dion Cassio. Després del desastrós incendi, la mort del César i de l'ascens d'Augusto, Cleòpatra VII va refugiar a la ciutat de Tars, en Turquia, juntament amb Marc Antoni. Va ser llavors quan li van oferir els 200.000 manuscrits portats des de la biblioteca de Pèrgam, que Cleòpatra va dipositar a la biblioteca com a compensació per qualsevol possible pèrdua. Això dona a entendre de manera més que manifesta que el vell museu seguia existint i en ple funcionament. No obstant això, durant el segle II i al llarg del segle III, una sèrie de desastres es van abatre sobre Alexandria, com guerres, revoltes i saquejos. La fi de la biblioteca s'ha de situar en un moment indeterminat, potser l'any 273, quan l'emperador Aureliano va prendre i va saquejar la ciutat, o quan Dioclecià va fer el mateix l'any 297. L'any 330, amb la fundació de la nova capital imperial, Constantinople, és probable que el que restés del seu contingut fos confiscat per les autoritats imperials i traslladat a la nova Roma. A sobre, entre els anys 320 i 1303, hi va haver 23 terratrèmols a Alexandria, sent el de l'any 365 el més devastador. Segons fonts històriques, hi va haver 50.000 morts a Alexandria, trobant-se en el fons de les aigües del port centenars d'objectes i trossos de columnes que demostren que almenys el 20% de la ciutat es va enfonsar en les aigües, incloent el Bruquion, suposat enclavament de la biblioteca. També s'ha arribat a associar la destrucció de la biblioteca amb la mort d'Hipàtia d'Alexandria, si bé no hi ha cap referència literària que vinculi amb dos successos. El seu assassinat va tenir lloc l'any 416 i la Gran Biblioteca no va sobreviure més enllà del segle III, o potser del IV. La biblioteca filla del Serapeu d'haver desaparegut en aquest període ho hauria fet amb major probabilitat l'any 391. D'altra banda, Hipàtia ensenyava els seus deixebles a casa i no consta que tingués un vincle directe amb la institució. I fins aquí aquesta trobada amb la ciència, on hem tractat de la Gran Biblioteca d'Alexandria, un edifici dedicat a recopilar tot el coneixement del món antic. Per la meva part, només desitjar que ens tornem a retrobar en la propera trobada a les zones de la teva emissora local. Adéu-siau!